Bon dia. Preocupació a la Vall de Bianya per la instal·lació d'una quarantena de menors no acompanyats a la Casa de Colònies de Sant Salvador.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I la gent està veuen que aquí hi ha un centre de menes, doncs segurament escolliran un altre lloc per anar a dinar o per anar a sopar o per anar a estar-se per aquí uns dies. Llavors nosaltres ens hem vist obligats i ens ha perjudicat moltíssim. La temporada bona és l'estiu, juny, setembre. Ens han deixat, gràcies a Déu, poder facturar el mes d'agost.
Són declaracions de Carles Perelló, propietari de l'hostal de Bianya, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. L'hostal de Bianya, ubicat en aquest nucli, tanca temporalment, com escoltàvem, per por a les ressenyes dels clients. Els veïns diuen que la decisió de la Generalitat d'ubicar-los en aquest punt els ha agafat per sorpresa i critiquen la manca d'informació en aquest sentit. L'hostal de Bianya, però, porta el menjar calent a la Casa de Colònies durant aquests mesos. De seguida en coneixem tots detalls d'aquest tema, però abans repassem la resta, en titulars, com sempre, de l'actualitat de casa nostra d'aquest dimecres 17 d'abril de 2024.
El dia en 4 minuts.
Les càmeres lectores de matrícules instal·lades als pobles de la Garrotxa entraran en funcionament aquest any. Ho ha assegurat la comissària en cap dels Mossos d'Esquadra a la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, durant la Junta de Seguretat Local celebrada aquest dimarts a Olot. En política, el cap de llista de Junts Més per Girona, Salvador Vergés, ha dit a Olot que la variant d'Olot i les preses serà una prioritat pel seu grup polític i assegura que als pressupostos del 2025 hi haurà una partida per a aquesta infraestructura. Vergés també ha dit que la via plantejada hauria de tenir més carrils. També en política, el Partit Socialista de Catalunya de la Garrotxa ha anunciat que Marina Alegre i Eulàlia Lluch formaran part de les llistes electorals per Girona del Partit Socialista a les eleccions del 12 de maig. Marina Alegre serà la número 7 i Eulàlia Lluch tancarà les llistes. Comencen les obres de protecció dels talusos de la Nacional 260A entre Olot i Ripoll amb un pressupost de 360.000 euros. El termini d'execució dels treballs és de 3 mesos i es faran talls intermitents de trànsit. L'acumulació de brutícia i l'incivisme obliga els veïns i a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts de canviar la ubicació dels contenidors del carrer Sant Antoni. Les dues parts s'han reunit per prendre aquesta decisió. En cultura, aquest dijous comença a Olot el Festival Sismògraf. Des d'aquesta setmana i fins al 30 d'aquest mes es podran veure un munt de propostes separades per itineraris. Les primeres societats camperoles de la Garrotxa es van establir més tard a causa de les erupcions volcàniques. Ho ha dit l'arqueòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Sanya, en una xerrada a Santa Pau, on s'ha analitzat l'impacte que els volcans han tingut en la nostra societat. En esports, el club tenis taula Olot pot tancar la permanència contra el Pontevedra. Els olotins hi arriben després de dues setmanes d'aturada i amb les places europees a l'horitzó, en un partit que es disputarà aquest divendres on la plantilla olotina comptarà amb Ajmudent, Kostoyanov i Arnau Pons. I també parlarem de la permanència del club escacs Olot, que jugarà un any més a la divisió d'honor per tercer any consecutiu. Els olotins han fet un segon tram de temporada inversemblant i han aconseguit mantenir la màxima categoria dels escacs catalans.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pere Aragonès acusa Salvador Illa de defensar la proposta de Ciutadans sobre el trilingüisme i diu que cal un president que no abandoni la llengua mai. El candidat d'Esquerra qüestiona la credibilitat de Junts i diu a Puigdemont que cal provar amb fets les crides a la unitat. Mercabarna Flor calcula vendre 100 milions de roses per Sant Jordi, però avisa que és l'últim en producte local. Els majoristes justifiquen la manca de la flor catalana per la falta de relleu generacional. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades registra un 22% més de violacions de seguretat seguretat l'any 2023. S'han detectat 183 notificacions d'organitzacions i entitats que han fet prop de 1,5 milions de persones. En aquesta línia, un ciberatac exposa les dades de milers de membres de la Guàrdia Civil i l'Exèrcit. Un virus de tipus ransomware va segrestar el sistema de l'empresa que feia les proves mèdiques als militars espanyols. En cultura mor el filòsof i polític Josep Maria Terricabres. Era especialista en filosofia contemporània i va ser eurodiputat per Esquerra des de l'any 2014 fins al 2019. I els líders europeus volen enviar un missatge fort a la cimera d'aquest dimecres que eviti l'escalada al Pròxim Orient. Els 27 demanaran contenció a l'Israel i l'Iran i abordaran l'ampliació de les sancions contra Teheran.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la tendència serà clara, un refrescament, un refredament al Pirineu. Ja va baixar la temperatura ahir, ja hem deixat enrere els més de 25 graus de dissabte, diumenge, dilluns. Bé, la més alta ahir, curiosament, en vent del nord, a la Cerdanya, 22 graus a Bolvir, 19 graus a Olot, 20 graus a Vic, al voltant de 20, 21 també a Girona i en punts de l'Alt Empordà. Va plovisquejar poquet, 0,3 litres, mullar el terra aquí a Olot, també Santa Coloma de Farners, un litre pràcticament a Blanes, per tant poca precipitació. Avui la temperatura ja serà negativa sota zero a muntanya. Seran zones altes del Pirineu, de la Cerdanya i el Ripollès, fregant el zero dalt de tot el Montseny. Ahir es va arribar a una temperatura mínima d'un grau positiu a la Tosa, 2.500 metres, però avui ja serà negativa. I es manté una certa inestabilitat, tramuntana moderada forta al nord de l'Empordà. Ahir es va arribar a 50 km per hora a Sant Miquel de Fluvià, o es va arribar, per exemple, a 119 km per hora a la muntanya de Portbou. Doncs la tramuntana farà que el cel sigui més net cap al nord de l'Empordà, més clar, i en canvi nuvolades que tant al matí com a la tarda poden deixar ruixats o algunes pluges al centre i nord de les, centre i sud de les comarques gironines. Ens referim bàsicament a la Selva, potser sud del Gironès, sud del Baix Empordà, i poca cosa més, a l'entorn del Montseny i les Guilleries. Demà es manté aquest risc d'algun ruixadet, la temperatura segueix baixant, mínimes per sota de 5 graus a l'interior, per sota de 8 o 10 cap a la costa i sota 0 al Pirineu i Prepirineu. Aquest ambient fred de nit es mantindria divendres, quan tocarem fons, i el cap de setmana ja anirà pujant la temperatura. De fet, divendres ja no preveiem cap ruixat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 17 d'abril de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de la preocupació que hi ha a la Vall de Bianya per la instal·lació d'una quarantena de menors no acompanyats a la Casa de Colònies de Sant Salvador. L'hostal de Bianya, ubicat en aquest nucli, tanca temporalment per por a les ressenyes dels seus clients. Els veïns diuen que la decisió de la Generalitat d'ubicar-los en aquest punt els ha agafat per sorpresa i critiquen la manca d'informació en aquest sentit. L'hostal de Bianya, per però porta el menjar calent a la Casa de Colònies.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Des de fa uns 15 dies, la Casa de Colònies de Sant Salvador de Bianya acull un grup d'uns 40 menors no acompanyats a càrrec de la Fundació Diagrama i la Generalitat. Un fet que va agafar per sorpresa tant els veïns i veïnes d'aquest nucli de la Vall de Bianya com també l'Ajuntament del municipi. Segons ha pogut saber Ràdio Olot i Olot Televisió, fa unes setmanes va haver-hi una reunió entre les parts implicades convocada pel consistori. Una d'elles és l'hostal de Bianya, que segons el seu propietari, Carles Perelló, s'ha vist obligat a tancar durant els mesos que els joves estiguin a la Casa de Colònies. El motiu, per por a rebre ressenyes negatives per part dels clients.
Si la gent està veuen que aquí hi ha un centre de menes, doncs segurament escolliran un altre lloc per anar a dinar o per anar a sopar o per anar a estar-se per aquí uns dies. Llavors nosaltres ens hem vist obligats i ens ha perjudicat moltíssim. La temporada bona és l'estiu, juny, setembre, ens han deixat, gràcies a Déu, poder facturar el mes d'agost.
L'hostal de Bianya estarà tancat els propers mesos i no obrirà fins l'agost. Durant aquest temps, els propietaris de l'hostal fan de cuiners anant a buscar el menjar a la Casa de Colònies del Collell i portant-lo a la Casa de Colònies de Sant Salvador de Bianya.
I almenys possible estem agraïts, sincerament, perquè ens han donat feina i estem portant, anem, la nostra feina és de cuina, que sense ser cuiners, perquè anem a buscar el menjar precuinat al Collell i el portem aquí, l'escalfem, i llavors els hi deixem perquè els monitors, els educadors, hi serveixen i ja ho distribueixen ell i tal i qual, després endreçem la cuina i aquesta és la nostra funció.
L'arribada del grup de menors ha generat malestar entre els veïns de la Vall de Bianya. Carles Perelló explica que al seu nucli la informació els va arribar de cop i sense previ avís, un fet que no ha agradat gens al veïnat format per menys de 10 persones adultes.
Ens vam entrar així com molt de sota de pronto, vam parlar amb l'alcalde, no sabia res, ningú es havia posat en contacte amb ell. Vam ser els primers que ho vam saber, i perquè la Blanca se n'encarregava de la Casa de Colònies, de la rectoria, perquè si no tampoc ens diuen res i un dia arriben els menes aquí i Santes Pasques, vull dir, tal qual. Sí, ho van fer, jo crec, que una mica d'amagatoti, sincerament.
La quarantena de joves estan instal·lats a la Casa de Colònies, que segons el mateix propietari de l'hostal de Bianya no reuneix les suficients condicions d'espai per acollir un nombre tan elevat de gent. Els menors no acompanyats viuran a Sant Salvador de Bianya fins a finals de juliol.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, ara parlem de seguretat, en aquest cas de les càmeres lectores de matrícules instal·lades als pobles de la Garrotxa, que entraran en funcionament aquest mateix any. Ho ha assegurat la comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, durant la Junta de Seguretat Local celebrada aquest dimarts a Olot. Ja fa mesos que el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar aquesta mesura per reduir la delinqüència a la comarca, però actualment s'està a l'espera de la validesa d'una documentació per poder posar en marxa aquest nou sistema de videovigilància. Ens dona tots els detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Fa uns mesos el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar la col·locació de càmeres lectores de matrícules a diversos pobles de la comarca per tal de reduir la delinqüència, pal·liar la falta de policies als pobles i tenir la possibilitat d'interceptar persones que estiguin sent buscades per haver comès un delicte. Segons els Mossos d'Esquadra, les càmeres ja podrien estar en funcionament, però s'està a l'espera d'una certificació que possibiliti posar el dispositiu en marxa. En parla Blai Ortiz, cap dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa.
Falta una certificació per acabar de fer la connexió amb la coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra i el Consell Comarcal.
Concretament, s'està a l'espera que una documentació permeti integrar les càmeres al sistema de gravació, visualització i intercanvi de dades amb el cos dels Mossos d'Esquadra. En parla Sílvia Catà, comissària en cap de la Regió Policial de Girona dels Mossos d'Esquadra.
Aquesta gestió la porta directament la Direcció General de la Policia i el Departament d'Interior. S'han fet càmeres o s'han instal·lat càmeres a moltes poblacions de la demarcació de Girona i això ens donarà molts beneficis. Primer per la ciutadania, perquè primer és un fet dissuasiu que el presumpte autor d'un fet delictiu vegi que hi ha càmeres a X municipi, després augmentarà la percepció de seguretat de les persones que fan vida en aquest municipi i en el cas que es produeixi un fet delictiu, els investigadors, en aquest cas Mossos d'Esquadra, podrem investigar si han vingut amb algun vehicle rodat, si han vingut a peu, el que sigui. És veritat que ara el departament ja està treballant perquè durant aquest any 2024 les càmeres estiguin operatives.
Les càmeres permetran també fer un intercanvi de dades entre les diferents comissaries de la demarcació i treballar de manera conjunta per tal d'interceptar delinqüents de manera més àmplia i efectiva.
En política, en aquest cas, en matèria de mobilitat, el cap de llista de Junts Més per Girona, el garrotxí Salvador Vergés, ha dit a Olot que la variant d'Olot i les preses serà una prioritat pel seu grup polític i assegura que pels pressupostos del 2025 hi haurà una partida per la variant si arriben al govern. Vergés també ha dit que la via plantejada hauria de tenir més carrils, però que ara no és moment de tornar-se a aturar en el traçat, sinó que fa falta anar per feina en la construcció de la via.
El cap de llista per Girona de la candidatura Junts Més Puigdemont a les eleccions al Parlament, Salvador Salvador Vergés, ha assegurat aquest dimecres a Olot que la construcció de la variant d'Olot i les Preses és una prioritat pel seu grup i es compromet a garantir un finançament per aquesta via de cara als pressupostos de l'any vinent.
Ens comprometem a que formarà part del pressupost de 2025 perquè pugui iniciar-se urgentment i pugui executar-se en el menor temps possible. Projecte prioritari, jo diria, per la comarca, però dintre les infraestructures que tenim plantejades que són necessàries pel país, aquesta és una de les que formen part de les nostres prioritats, perquè, com deia abans, és evident que Olot, una ciutat com Olot, una capital de comarca, no es pot permetre que el trànsit hagi de passar obligatòriament pel mig de la ciutat, amb el perjudici a tots nivells que això comporta de seguretat, perjudici ambiental, perjudici econòmic pels veïns i pel teixit social i econòmic de la nostra comarca.
Vergés diu que el projecte constructiu tirarà endavant i només falta que l'empresa que l'està redactant el presenti cap a finals d'any per després anar per la licitació. L'obra tindria un cost d'entre 230 i 250 milions d'euros i sobre el traçat, Vergés diu que hauria estat millor fer més carrils.
Jo diria que ha estat una solució de compromís. Per part nostra ens hauria agradat per termes de fluïdesa i de seguretat del trànsit, que com a mínim hi hagués hagut, com passa, per exemple, a Banyoles, que hi hagués hagut un tercer carril en determinades zones, un carril de pas, que això possibilita d'una manera més fàcil que si un dia hi ha un accident o qualsevol incidència, el trànsit pugui seguir fluint.
Tot i això, Vergés diu que ara no es tornaran a aturar amb el traçat de la via, ja que el que fa falta és avançar, diu, el més ràpid possible en la construcció d'aquesta carretera.
També en matèria de les eleccions del 12 de maig, en aquest cas el Partit Socialista de Catalunya ha anunciat els noms de Marina Alegre i Eulàlia Lluch, dues garrotxines que formaran part de les llistes electorals per Girona a les properes eleccions al Parlament del 12 de maig. Marina Alegre, actual regidora de l'Ajuntament d'Olot, ocuparà el lloc número 7 de les llistes del PSC per Girona, que encapçala Sílvia Paneque, i una llista que tancarà també la garrotxina Eulàlia Lluch. També, en un altre punt, en aquest cas de mobilitat, han començat les obres de protecció dels talussos de la coneguda carretera de la Cantina, la Nacional 260A, entre Olot i Ripoll. El Departament de Territori ha iniciat les obres, en concret unes obres que es duran a terme amb 8 talussos situats entre els punts quilomètrics 95 i 99. Els treballs, segons informa Territori, consistiran en el desbrossament de la vegetació existent, la protecció amb malla del talús del marge dret de la carretera i la neteja i retirada de restes de roca i terra de les obres. La circulació del trànsit quedarà afectada per talls intermitents al carril del costat del talús, en el qual s'està treballant en horari diurn de 8 del matí a 7 de la tarda. Està previst que les obres tinguin una durada total de 3 mesos.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
A Sant Joan les Fonts, l'acumulació de brutícia i incivisme ha obligat els veïns i a l'Ajuntament a canviar la ubicació dels contenidors del carrer de Sant Antoni. Les dues parts s'han reunit per prendre aquesta decisió. Els veïns disposaran ara de noves àrees on deixar les escombraries. Pere Obac.
A Sant Joan les Fonts s'ha fet un canvi d'àrea de contenidors pels veïns de la zona del carrer de Sant Antoni just darrere de l'Ajuntament. Ho explica el regidor de Governació de l'Ajuntament de Sant Joan, Carles Grèvol.
Després de rebre moltes queixes per part dels veïns, aquesta àrea d'aquí de Sant Antoni, era un lloc que ens hi deixaven mobles, matalassos, no funcionava bé. Es va fer una reunió amb tots els veïns i al final es va decidir anul·lar aquesta àrea i la vàrem posar en tres àrees, s'ha repartit en tres àrees diferents. Hi ha una part de veïns que aniran a l'àrea del centre sociocultural, una altra part de veïns que irà a l'àrea d'aquí a la ràdio i l'altra que queda irà al Prat de Can Miguelet.
Després de parlar amb el Sigma, els veïns ja disposen d'una nova targeta per dipositar les seves escombraries a les noves àrees. Mentrestant, l'Ajuntament segueix treballant per trobar solucions per disminuir la brutícia i actituds incíviques en una altra zona de contenidors del poble.
Una altra àrea conflictiva que és el carrer de Cisteller, que també estem mirant a veure quines mesures prendre per tal que aquesta gent incívica la pugui utilitzar de la millor manera possible i que no es vegi aquesta brutícia que veiem.
Des del consistori asseguren que una gran part dels veïns de Sant Joan compleixen amb el sistema de recollida de contenidors tancats, tot i que hi ha una petita part de gent que segueix sense complir amb la normativa.
En Cultura aquest dijous comença a Olot el Festival Sismògraf. Des d'aquesta setmana i fins al dia 30 es podran veure un munt de propostes separades per itineraris. De cares a la setmana vinent es durà a terme el Sismodança amb l'estrena de l'espectacle Fairy Tales de la companyia txeca Pocket Art. Ens dona tots els detalls l'Aniel Puigverd.
Aquest dijous comença una nova edició del Festival Sismògraf a Olot, amb desenes de propostes de tota mena. Enguany el festival se segueix centrant en la sostenibilitat i s'han creat diverses línies, com per exemple espectacles que combinen artesania i tecnologia, com és el cas de Kobe, de l'última vèrtebra, que es podrà veure demà al claustre del Carme i que mostra la construcció d'un cove de Vimet. La peça posa en valor l'artesania i està acompanyada de música creada electrònicament. El festival proposa diferents itineraris per a les persones que vinguin. La directora del Festival Sismògraf, Estena Busquets.
El que fem és proposar uns itineraris una mica per orientar el públic. No? En tenim un que li diem pista verda, és a dir, molt fàcil, principiant, és la primera vegada que vinc a Sismògraf a veure. Un altre que és així per fer amb famílies, o sigui que són coses que es poden gaudir molt amb canalla o fins i tot amb gent gran, i un altre que es diu, per exemple, vull veure tot, tot i tot, doncs que és allò per als fans totals de Sismo, i el que proposem és que al llarg dels 4 dies, crec que aquest any hem aconseguit que només perds un espectacle, però que la resta la pots veure absolutament tota.
També hi ha un itinerari que proposa seguir el festival amb calma i un altre dedicat específicament a la dansa en el marc del Sismodança, que es durà a terme la setmana que ve. De fet, una de les grans novetats del Sismògraf d'enguany és el Sismodança. Inclourà 9 propostes que es duran a terme els dies propers al Dia Internacional de la Dansa. Destaca l'estrena de Fairy Tales de la companyia txeca Pocket Art o l'espectacle de dansa inclusiu de la companyia Eva Durban. Tota la programació es pot trobar al web sismògraf.cat.
I abans dels esports hem de parlar de les primeres societats camperoles de la Garrotxa que s'hi van establir més tard a causa de les erupcions volcàniques. Ho ha dit l'arqueòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Sanya, en una xerrada a Santa Pau, on s'ha analitzat l'impacte que els volcans han tingut en la nostra societat. Natàlia Moreno.
Amb l'objectiu d'apropar els resultats dels estudis arqueològics, Santa Pau ha acollit una jornada oberta a tothom per descobrir a fons quin paper van tenir les erupcions volcàniques a la comarca en el desenvolupament de les societats prehistòriques a la Garrotxa. L'arqueòloga garrotxina Maria Sanya, professora a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat l'encarregada d'explicar els canvis en la manera de viure entre fa 300.000 i 2.000 anys i el cas concret de la Garrotxa, diferent d'altres indrets de Catalunya.
Hem vist o estem veient a partir de les evidències arqueològiques que tenim a l'actualitat que episodis de volcanisme molt intensos varen provocar grans incendis, canvis en la vegetació i els recursos a la biodiversitat importants que van fer que l'àrea es despoblés. Per exemple, el que és el fenomen de la neolitització, l'origen de les primeres societats camperoles a l'àrea, però és molt més tardà que les comarques veïnes. Pensem que pot ser a causa de l'impacte que va tenir el volcanisme a nivell ecològic.
Segons Sanya, una de les claus de l'arqueologia és apropar la ciutadania als avenços i als estudis i explicar les implicacions dels fets passats per entendre millor el present. Paral·lelament, Maria Sanya segueix treballant juntament amb l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i un seguit d'universitats i experts amb els sondejos paleoecològics a partir de les extraccions de materials al Pla de les Preses, que van determinar que les darreres erupcions volcàniques a la comarca van ser abans del que se sabia fins ara. Ara treballen, diu, amb un segon sondeig que podria permetre donar més detalls cronològics.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva, com ja és habitual, els dimecres parlant de tenis taula, on el Club Tenis Taula Olot pot tancar aquesta mateixa setmana la permanència contra el Pontevedra. Els olotins hi arriben després de 2 setmanes d'aturada i amb les places europees a l'horitzó. Ismudenko Stoyanov i el nacional Arnau Pons seran els encarregats d'intentar sumar la que seria la tercera victòria consecutiva. El partit arrencarà aquest divendres a les 7 de la tarda al pavelló d'Esports Olot. Guillem Guardiola.
El gran moment que ha estat esperant el Club Tenis Taula Olot des de fa mesos és a prop. Molt a prop. Els olotins tenen la gran oportunitat aquest divendres de tancar la permanència a la Superdivisió en el seu primer any a la màxima categoria estatal. Això sí, hauran de suar de valent. Davant tindran un Pontevedra que la primera volta ja els va guanyar 4-2. Un empat els donaria la salvació matemàtica, però el vicepresident del club, Xavier Selles, ja ha avançat que els jugadors aspiren a un objectiu més ambiciós. Europa.
Ens classifiquem o no ens classifiquem a Europa, si aconseguim doncs, tirar endavant aquest partit del Pontevedra i a més el de Collado, bueno, jo penso que la temporada s'ha de dir que ha sigut una temporada extraordinària, el que va ser que bueno, doncs, aquesta mica de cosa de bueno, doncs, aquest coquet de dir, ostres, si ens acabem classificant per Europa, és que això ja és fantàstic, no?
El club tenis Taula Olot rebrà un Pontevedra quart a la classificació i a priori més sòlid que els olotins. Guanyar els gallecs significaria treure's l'espina de la primera volta. El portuguès Diogo Silva no va poder forçar l'empat i els punts es van quedar a Pontevedra. Celles analitza així el rival.
Pontevedra és un equip que habitualment doncs, està a la part alta de la classificació, estan quarts, han fet una bona temporada, tenen el Miguel Ángel Vilches, que ja des de fa uns anys doncs, es veia que seria un jugador important, és dels bons nacionals que hi ha competint a la superdivisió, i llavors quan tenen dos estrangers solvents, bueno, el que va ser que bueno, nosaltres també els hi posarem difícil.
El club tenis Taula Olot intentarà sentenciar la permanència contra el Pontevedra amb Jaroslav Smudenko, Niagol Stoyanov i Arnau Pons al capdavant. Serà el quart partit de l'italià, que només ha jugat dos duels al costat de Smudenko. L'últim fa més de dos mesos i va acabar amb derrota a la pista del Borges. El partit entre el club tenis Taula Olot i el Pontevedra es jugarà aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala de tenis taula del pavelló d'esports.
Del club tenis Taula Olot passem a parlar del club escacs Olot, que jugarà a la divisió d'honor per tercer any consecutiu. Els olotins han fet un segon tram de temporada inversemblant i han aconseguit mantenir la màxima categoria dels escacs catalans. El seu president, Miquel Canal, atribueix la dificultat que l'equip ha tingut aquest any per salvar-se a l'absència d'alguns jugadors importants durant la primera volta.
L'inici del club escacs Olot a la divisió d'honor apuntava un desenllaç dramàtic de l'equip a la màxima categoria dels escacs catalans. Els mals resultats es van convertir en clars protagonistes en el començament del curs amb 5 derrotes i un sol empat. De fet, no va ser fins a la 7a jornada del campionat quan va arribar el primer somriure contra el Mollet. En tot cas, l'Olot va anar a parar al grup per no descendir. Un punt d'inflexió perquè va ser a partir de llavors quan els olotins es van posar les piles. Victòria contra el Vila Olímpica, el Foment i el Llinars. L'empat contra l'Andorra en la gran jornada final de la Divisió d'Honor disputada a Manresa aquest cap de setmana ha certificat una permanència molt lluitada. Així ho celebra el seu president, Miquel Canal.
Sobretot la primera fase van tenir alguna baixa important, com és, per exemple, l'Àlex Vidal, que no va poder venir a quasi cap partida, que realment es va notar molt. I amb aquesta segona fase que hi ha sigut, hi han pogut ser una mica tot l'equip més o menys titular.
El club escacs Olot ha dibuixat una clara línia ascendent aquesta temporada a la divisió d'honor. Quin ha sigut el motiu que ha portat els olotins a signar aquesta remuntada històrica? El seu president, Miquel Canal, ho té clar.
Realment no esperàvem haver de patir tant, esperàvem que la cosa fos més tranquil·la, però bueno, ja sabem que la divisió d'honor és una categoria molt forta, que tots els jugadors són molt forts i a vegades s'ha de patir, i hem patit, però bueno, al final ha acabat bé.
El club escacs Olot competirà un any més a la divisió d'honor amb la clara intenció de crear un equip competitiu que sigui capaç d'assentar-se i mantenir-se uns quants anys a la categoria. De moment ja serà el tercer que l'Olot porti el nom de la ciutat al cel dels escacs catalans.
Ens encanta aquest so i volem que tu també gaudeixis del millor tenis taula. Aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, Club Tenis Taula Olot, Gabinet Permar, Visit Pontevedra. Viu un equip de superdivisió. Viu el Tenis Taula Olot. Viu el teu equip.
Doncs així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 17 d'abril de 2024, remarcant que torna el tenis taula divendres a les 7 de la tarda al pavelló d'esports amb nova jornada de la superdivisió. Veurem si el conjunt olotí és capaç al final d'aquesta temporada encapçalar les posicions europees. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.